És tot. Actualitzem la informació demà a l'informatiu matí a les 8. Bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions. Benvinguts a una nova edició d'Emblemàtics, el programa, ja ho sabeu, que vos acosta cada setmana la realitat dels petits establiments comercials de Can Nostre, a les Illes Balears. I ho fa aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio. Com de costum, en Joan Maura i jo mateix vos hem preparat dos reportatges per tal que conegueu els detalls i els secrets de dos nous establiments. De quins parlam, Joan?
Hola, Toni, com va? El primer reportatge és sobre un emblemàtic singular i diferent. Me referesc al Mercadet de les Dàlies, a Sant Carles, a Santa Eulària de Riu.
Els primers records que tinc és... Pues, bueno, nosaltres devíem tenir 6 o 7 anys, i era... posant-nos davant de la televisió a les 5 de la tarda o a les 6, apagada, 15 o 20 garrits del poble esperant que el papà encengués el motor, un alternador que fes la corrent, que la corrent arribés a la televisió, que la televisió s'encengués i que poguessin veure Tarzan.
No manco interès tindrà el segon reportatge, el que hem dedicat a Pastisseria Ramis de Llucmajor.
Per jo, tenir aquesta característica emblemàtica és important, no només per jo, sinó per mon pare, per ma mare, per tot el que hem aconseguit, perquè si tenim emblemàtica és que fa molts anys enrere que qualcú va lluitar i va ser mon pare el que va fer-ho. Jo només som aquí i intent fer el millor que puc. Però estic molt contenta perquè és cert que mon pare està molt content de que m'ho hagin donat aquest reconeixement emblemàtic.
És vera.
Dos reportatges ben interessants i entretinguts, els que han preparat per a l'audiència. Tocarà gaudir-ne.
Millor dit impossible, Joan. Bona feina. Emblemàtics, benvinguts. Començam.
A IB3 Ràdio, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Sempre amb esperit dinàmic i divulgatiu, en Joan Maura ens prepara els seus retrats. Escoltam tot just ara el que ha fet sobre les Dàlies.
Abans d'endinsar-nos en el primer emblemàtic del programa, parlarem d'un element natural relacionat amb aquest espai, però que alhora ens permet dibuixar el seu univers, el seu to i el seu esperit. Les Dàlies. Un tipus de flors vibrants, elegants i plenes de simbolisme. Originàries de Mèxic i Amèrica Central, aquestes flors pertanyen a la família de les asteràcies, el tipus de planta més diversa del planeta, i són famoses per la gran varietat de formes, colors i grandàries. N'existeixen més de 40 espècies i milers de varietats conreades, la qual cosa les converteix en una de les flors ornamentals més versàtils del món. Una de les característiques més cridaneres de la dàlia és la seva simetria gairebé perfecta, admirada tant per botànics com per artistes. En el llenguatge de les flors, la dàlia simbolitza la gratitud, la dignitat i la força interior, i en moltes cultures s'associa amb el compromís i l'amor que supera els desafiaments. A més, a Mèxic, la dàlia és la flor nacional, reconeguda per la seva bellesa i per ser part important de la biodiversitat del país. Dàlies no són sols una planta, és un mercat emblemàtic situat a Santa Eulària de Riu, a Eivissa, que representa la força del sol, l'aigua i la cura, la comunitat, l'unió i el comerç. Un lloc on tot el que és vell ocorre, on tot el que ha de florir, floreix. Les Dàlies, un mercat obert als ulls del món, un espai on cada imatge i cada comerciant crea un símbol immortal.
Trust in it, baby. Give me time,
Tot comerç, com tot jardí, té un propietari. La veu cuidadora de les dàlies és la de Juanito Marí, actual propietari d'aquest lloc que va tenir els seus inicis l'any 1954, gràcies a son pare. Aquell any van ocórrer fets destacats, com l'anomenat Miracle de Varna, on Alemanya Occidental va guanyar la Copa del Mundial de Futbol a Hongria. També es va crear la UEFA, Unió Europea d'Associacions de Futbol. El món es regava com podia, amb l'ajuda de les forces naturals o les forces humanes. En el mercat de les dàlies, la cura mai no hi ha faltat. El color continua viu, la gratitud segueix present i el jardí que dibuixa té cada dia més força, més vida i més colors.
Com dèiem a la introducció, el Mercat de les Dàlies és un espai singular, distint i únic. Un espai que ja va néixer com a tal fa més de 70 anys i que avui, i no és cap exageració, és conegut a totes les bandes del món. El coneixerem en profunditat gràcies al testimoni del propietari, Juanito Marí, acompanyat de la venedora de moda Peluche, d'origen italià. En Juanito ens comença explicant la gestació de les dàlies i el perquè del nom.
Això va ser una idea que va tenir el meu pare l'any 54, que ell ja anava buscant coses per aquella època diferents, rares, i bueno, va tenir la idea de muntar aquí, a un racó del poble de Sant Carlos, a peu d'un camí, perquè era èpoques que no hi havia llum a Sant Carlos, no hi havia carretera, no hi havia aeroport d'Eivissa, etcètera, etcètera. I ell volia fer, va voler muntar un puesto on la gent pogués ballar, on pogués menjar, on poguessin beure i fer festa. I, bueno, i així va sortir aquest local, un petit local, que li va anomenar Les Dàlies, i a partir d'allí pues, ja va començar a créixer, ja van començar, al cap d'un any o dos, ja va fer bodes, que antes les bodes generalment es feien a casa dels nòvios, però bueno, ell ja va començar a dur pagesos que es volien casar, que duien els animals, els mataven aquí, feien un arròs encallat d'aquell que es feia en aquella època, un bullit de carn, llavors el fruit pagès, i, bueno, i a poc a poc ja va anar cresquent, no? Ja, després ja va muntar la sala, allí la sala de festes, després va muntar el restaurant, i així ja vàrem arribar cap als anys 70. No? Això van ser els començais de lo que és avui en dia les dàlies, i tot va començar amb aquest somni del meu pare l'any 54.
Uh-huh. Saps per què Juanito li va posar a ton pare el nom de les dàlies?
Bueno, jo m'agrada parlar amb els vells, perquè saben moltes de coses, un ignora. I un dia li vaig preguntar a un germà del papà, que eren tres germans, el més petit de tots, en Toni, I li vaig escolta, i per què li va posar les dàlies? I bueno, això va ser una idea que va tenir el meu tio, el seu germà, però a el papà no li va agradar. I bueno, però ell va insistir molt, li va pintar un cartell que posava les dàlies, però no el va convèncer. Ni va pintar un altre i va insistir tant que va dir, mira, a més, aquí tenim un munt de dàlies. I diu, vinga, va, pues, li posarem les dàlies, i en les dàlies s'ha quedat.
El mateix propietari del Mercadet de les Dàlies, Ina Peluche, ens aboquen ara el primer record que en tenen, cadascú en el seu moment, és clar.
Els primers records que tenc és, pues, bueno, nosaltres devíem tenir 6 o 7 anys, i era posant-nos davant de la televisió a les 5 de la tarda o a les 6, apagada, 15 o 20 garrits del poble esperant que el papà encengués el motor, un alternador que fes la corrent, que la corrent arribés a la televisió, que la televisió s'encengués i que poguessin veure Tarzan. Això eren els records més diguem, més, pues això, més enrere que jo pugui tenir aquesta espera de que arribés la llum, de que s'encengués la televisió. I bueno, i aquesta imatge jo l'he vist viatjant per Àfrica, tant per Mali com per Burkina Faso, passant per carreteres, no, camins de pols, i veure una televisió apagada amb 50 persones mirant-la, esperant que es produeix, imagina't, pues, que te record, el tinc molt gravat.
Pues mira, yo llegué en Ibiza, a Ibiza en el 81. No estaba en mis planes venir a Ibiza porque me quería ir a California trabajando para el teatro, porque yo venía de Italia con una formación de vestuario de teatro. Pero por unos acontecimientos me falló el viaje a California, entonces me vine a Ibiza con unas amigas de casualidad. Y bueno, sentí que era un lugar especial y no volví directamente. Tardé como 8 o 9 meses en volver a Italia porque aquí sentí algo especial en general a nivel de energético de la isla. Y también había mercadillo, yo me dedico por eso a la moda. Antes era vestuario de teatro, ahora soy diseñadora de moda. Y claro, yo estaba yendo a otro mercadillo y supe que había otro muy bonito aquí dentro de un jardín como más familiar, que había otro mercadillo, entonces claro, me acerqué y aquí encontré pues nada, mi pasión, porque aparte de ser un lugar donde que me permite pues gustarme la vida, digamos, es un lugar especial donde se entrelazan también, relaciona con las personas, bueno, no sé, así fue, digamos. Pero y esto fue en el 81.
Tots dos, en Juanito i na Peluix, ens fan ara un retrat fotogràfic de les dàlies i seguidament reflexionen sobre l'evolució que ha tingut a través de les dècades.
Una finestra al món, perquè aquí passa gent de tot el món, passa tot tipus de gent, des de hippies que venen a buscar un puesto, a tots els turistes, com és normal, que venen com a turistes, grans dissenyadors, artistes, tots sabem la quantitat de gent coneguda, famosa, i molts s'han inspirat a les dàlies, no? Entonces, és com tenir pues, això, una manera de comunicar amb tot el món, que si tu ets un artista, si tu ets una dissenyadora de moda, com és na Peluix, o ets un pintor, o ets un escultor, o qualsevol cosa que creïn les teves mans, o que creïn la teva teu sabre, diguem, pues pot passar per davant de tu la persona menys esperada i que et canvia la vida, no? Això ha passat diverses voltes aquí, a les dàlies, no? Enamora, i amb molta gent que han tingut contacte amb grans dissenyadors, amb grans galeristes, i bueno, i es poder estar a les dàlies, pues per jo crec que és, com he dit, una finestra al món que et pot passar qualsevol cosa.
Jo crec que només entrar ya parece que estás entrando en otra dimensión, porque aquí se respira un ambiente especial que pues, escuchado también por otras personas, parece que es un lugar único. Y yo creo, y nada más entrar, los colores, la extravagancia del vestuario, nuestra onda, nuestro espíritu, se va transmitiendo nada más entrar, y yo creo que aquí también la gente se siente como más libre. Yo aquí respiro libertad y una forma también de poder subsistir. Yo hoy diría colores, y efectivamente es una ventana al mundo. Yo aquí he conocido, digamos que aparte que de los clientes, yo he hecho amigos también. Porque se entrelazan relaciones más íntimas aquí en las dalias, porque se respira un aire familiar, de música, de alegría, de libertad, de extravagancia y de utopía, si quieres, y es coloridísimo, y la gente aquí se libera también, igual vienen aquí y se liberan de sus cotidianidades, y aquí se sienten pues parte de nosotros, parte de la isla.
Clar que ha evolucionat i molt. Estan parlant de l'any 54, una època difícil, dictadura, repressió, era complicat fer coses en aquella època, però a poc la illa, parlant de l'illa, i m'imagino que Espanya en general també, doncs anaven cap a una llum, no? Anaven cap a una llibertat, i les dàlies ha seguit tot això. En els diferents tipus de música, si començam analitzant el primer grup de música que va tocar el dia que van a obrir les dàlies, que eren els Bessurons, doncs farem un tipus de música. Llavors van passar cap al folk, per al pop, al rock, al heavy metal, després van anar als trance, després van anar als house, després van anar tota aquesta evolució musical, fins al dia d'avui, en la música més electrònica, ha sigut tota una evolució. Això ho hem viscut, les dàlies, no? I, bueno, entonces les dàlies ha evolucionat conforme ha anat evolucionant Silla, també, no? I, claro, l'any 54 era inimaginable moltes de coses, entre elles que les dàlies es convertís en un mercadillo conegut per tot el món. Bueno, però van arribar els hippies als anys 70, es van fer altres mercadillos altres que nostres, com els de Puntreví, els que hi havia a Vila, etcètera, etcètera, no? I, bueno, entonces, vàrem evolucionar d'aquesta manera, no? A nivell de restaurant va passar el mateix, vàrem passar de fer les primeres bodes que els cuiners eren les dones del poble que feien menjar i mataven els animals, llavors ja van començar a fer bodes ja en cuiners propis de la casa, vàrem obrir un restaurant que, bueno, pues que venien tots els diumenges, tota la gent de Vila, que venien cap a Sant Carlos i feien el dinar, i després, bueno, vàrem passar pel famós barbecue que va fer el papà en les primeres agències de viatge, en viatges a Eivissa, pues, bueno, que feien aquelles taulades grosses d'inglesos i d'escandinavos que venien aquí amb un menú tancat que costava 150 pessetes, me'n record molt bé, perquè encara han trobat factures per allí, i els hi feia una nit completa que bueno, que bevien, menjaven, i sortien gats com a sopes, que anaven amb un autobús, els duien a l'hotel, d'allí llavors ja van passar a un altre nivell, i, clar, l'evolució ha estat constant, i a dia d'avui també, en tota l'època, bueno, en tota la part digital que tenim, les redes socials, etc etc. Han hagut d'evolucionar, però això sí, sempre sense perdre l'essència i sense oblidar d'on venim i com hem vingut fins aquí.
Ha habido una evolución, evidentemente, como en general, aparte que nada es permanente, todo está en movimiento en general en la vida. Pues ha sido una evolución positiva, diría, bueno, aunque no excedemos de la cantidad de puestos, eso lo tengo que decir, es un poquito, ahora se ha ampliado mucho, pero también entiendo que hay que dejar espacio también a otros artistas, porque aquí se desarrolla mucho la creatividad, así que ha evolucionado muy bien, porque claro, cada vez hay más visitantes, hay más ventas, automáticamente hay más ventas, se está haciendo famoso en el mundo y eso también es algo que es importante a la hora pues de como imagen y todo. Pues sí, ha evolucionado bien. Bueno, yo también tengo algunos recuerdos del pasado que, bueno, añoro un poquito, porque antes era, digamos, era un poco más familiar y ahora, digamos, que es un poco más comercial y menos familiar, pero bueno, esa es la evolución natural del mundo, así que bueno, es lo que hay, y gracias a Juanito sigue manteniendo el espacio, porque no debe de ser fácil gestionar todo nuestras exigencias, lo puesto, la música, el negocio, las barras, así que bueno, pues sí, eso digamos que es el concepto, que yo, así como lo siento.
Són centenars les parades que exposen tota casta de productes en el mercadet. Quin procés de selecció se segueix? I quina és la tipologia de visitants i, per tant, d'eventuals compradors?
Molta de gent que vol participar en su mercadillo i nosaltres hem de ser molt exigents, molt. Vull dir, nosaltres hem d'intentar que el producte sigui fet per ells, que el producte sigui novetós, és a dir, que no estigui ja en el mercadillo, que sigui artesà, que sorprengui que la presentació del puesto, la persona i tot, sigui, però bueno, anem a dir com de peluix, per exemple, que és difícil, però que tinguin aquesta cosa que quan tu entres a el mercadillo ja diguis, uau, aquí és un món de colors, de música, de sabors, d'olors, de tot, no? Entonces, per nosaltres és difícil, perquè hi ha molta oferta. I també és difícil perquè el mercadillo no creix a nivell de puestos. A voltes la gent diu, oh, és que heu crescut. Sí, han crescut, però han llevat 15 puestos. És a dir, tenim que, com cada volta ens visita més gent, tenim que deixar més espais perquè la gent es pugui moure, pugui seure, pugui veure, pugui menjar, pugui disfrutar de tot aquest passeig que fas pel mercadillo. Hi ha gent que compra molt, hi ha gent que no compra. Bueno, pues tot això és el que intentem gestionar de manera que la teva visita a les Dàlies, pues bueno, sigui 5 estrelles, que és pràcticament s'ha llevat d'alguna persona que no li agraden aquest tipus de coses, és el que ens valoren sempre, no? I, bueno, entonces, tot això és el que fa les Dàlies diferent. I la qualitat dels puestos és el que té que predominar dalt de tot i sobretot, no? I és complicat perquè, ja et dic, cada any hi ha pocs puestos que deixin de vendre. De fet, nosaltres cada any fem revisió de materials a molts de puestos i, la veritat, hi ha voltes que obligam a que canviïn el material perquè són materials que han quedat obsoletos i que ja no tenen l'arranque que tenien fa uns anys. Uh-huh. I a voltes es creen situacions diferents que bueno, han de ser impossibilitat de que no saben canviar de material o no troben un material, doncs, bueno, alguns opten per ser jubilació o per canvi d'aires, no? I, bueno, i això és el món de les dàries. Els puestos oscil·len entre 150 i 190 puestos. 180, 190, depèn dels dies de mercadillo, depèn de l'època de l'any i depèn de la configuració que tinguem, no? Perquè, com et dic, deixem espais perquè la gent pugui passejar, deixem espais per la zona Kids Area, que és una zona lliure que tenim perquè els garrits puguin tenir el seu espai. Tenim també dos DJs sempre en marxa, dos puestos de música en viu, etcètera, etcètera. Entonces, aquí et pots trobar de tot. Predomina la roba, principalment la roba per dona, en què també hi ha roba per home. Llavors, puestos de bisuteria, de joieria, de complements, de bolsos, de pell, tens productes de sabors fets naturalment, tens productes d'artistes, de quadres, d'escultors, d'escultures reciclades. Bueno, tens una varietat de coses que no t'ho pot... De capells, bueno, de gafes... És que jo crec que aquí tu pots trobar quasi tot.
Sí, producto artesanal, desde luego, fabricado 100% o casi el 100% en Ibiza, con toque, yo tiño a mano mis prendas, le doy un toque artesanal de ganchillo, muchos colores, piezas únicas. Yo diría piezas únicas y a veces también piezas a medida y sobre los deseos de las clientas, porque muchas veces me hacen encargos y yo preparo, así las hago contentas, guapas y contentas, salen del puesto. Así que diría, prenda, porque no me cuesta bastante subsistir en este mundo con tanta franquicia, tanta moda, tanto consumismo, me está costando, pero yo allí sigo fiel a mis principios, así que mi puesto, desde luego, prendas únicas y hecha con amor.
Central es libre, tú puedes entrar, surtir, qualsevol de les portes que tenim. Si és veritat que tenim un control digital per ser a l'aforo permanent que tenim dins, per una qüestió de seguretat nostra. I, bueno, la gent compra. Hi ha gent que compra un munt, hi ha gent que no compra res, hi ha gent que es gasta 50 euros, que se'n gasta 100, però estic segur, de fet, estan una de les enquestes que fem nosaltres és aquesta, per ser un poquet millor aquesta pregunta que tu m'has fet, però hi ha molta gent que no compra. Ve a viure l'experiència. I potser compren, sí, compren un mojito, fan un suc natural, o es queden, els garrits poden tenir la seva experiència d'esquitzària, o poden tenir pintacares, o poden dar-se un massatge. És que hi ha tanta cosa, però sí que és veritat que és un puesto on la gent ve a viure aquesta experiència i molta gent no compra, i alguns tornen després a comprar. Molta gent ve amb amics, amb familiars, que els diuen, no, tenemos que ir a las Dàlies. Ui, a las Dàlies, madre mía, va, vamos el domingo o el lunes que no hace tanto calor. I els acompanyen, però bueno, al final és una visita obligada. I sí, alguns compraran, perquè ho veiem amb la gent, si no es quedien aquí, però segurament hi ha gent que passeja i no compra.
Les Dàlies atrau tot tipus de públic i de tots els racons del planeta. També de famosos, que en el mercadet es converteixen gairebé en persones anònimes.
En aquelles èpoques dels anys 80, venien molts de famosos, però bueno, estaven aquí, mesclats sense gent, no hi havia dits, no hi havia mòbils, no hi havia tot això que hi ha ara, no? Entonces, claro, avui en dia, ara, en aquest moment, aquí pot venir qualsevol persona, vull dir, jo per dir-te noms, que no sou molt de dir noms, però aquí han tingut a Shakira, que m'esquina quan va demanar per favor, va venir molt disfressada i no la van reconèixer, però la persona després tu sí la va reconèixer i ella li va dir, per favor, no diguis res, que estic en sus garrits aquí, estic en sa família. I el bo que té les dades que tu aquí pots passar desapercibit. En Mick Jagger també, justament la seva filla, Jane Jagger, vivia aquí dalt, a 500 metres de les dades, i ell tenia el costum de venir, es disfressava, passava per aquí, ningú coneixia, però un dia el van reconèixer. Un dia el van reconèixer, però van sortir dos o tres guardes paltes, el van endur, va passar un cotxe, va anar dins, i jo crec que no ha tornat. Ja no ha tornat més.
Que bo, perfecte. Doncs ja ens queda clar.
És que hi ha hagut molta gent, futbolistes, pues tots, però principalment, ja et dic, passen desapercibits. Aquí ningú, no mos miram qui és, què fas, i pots estar fent una cervesa al costat d'ell, o un tros de pizza sigut dalt d'un maulet de pedra que tenim per allí, i cadascú viu la seva vida, no? És una cosa que des d'aquests anys, i ara encara, quizà no tant, perquè avui en dia amb un mòbil en aquest moment pots amargar-li l'existència a un, pues claro, jo crec que segueix sent un puesto on la gent pot passar mínimament desapercibida.
Vino una, hace unos cuantos años, una actriz famosa, no sé si es necesario que diga el nombre o no, pero que me compró una prenda y allí empezaron a dispararse las ventas, a hacerme yo más famosa, y fue todo muy bonito porque, bueno, porque también la parte económica es importante, para eso vamos al mercadillo. Y recuerdo eso, y luego recuerdo también que muchas clientas, gracias a los colores, a mi producto que es súper colorido, que al año siguiente de haberme comprado una prenda me decían, gracias, no he necesitado ir a hacerme terapia, porque simplemente llevando los colores me ha cambiado la vida y me ha desbloqueado de ciertos traumas, y la terapia de colores sin querer me hice como una terapeuta.
Caramba.
Es gracioso, pero eso es lo que se me ocurre.
Claro, no, súper bonito y súper bien. ¿Y el nombre de la actriz en cuestión, si se puede saber cuál era? ¿Era internacional o era española?
No, española, Paula Echevarría.
Ah, muy bien.
Paula Echevarría me compró una prenda, la puso en su Instagram y allí ya una locura.
En Juanito valora per al programa la importància del distintiu emblemàtic.
És un segell que quan vaig veure com el daven i que més o menys hi havia tota la gent d'Eivissa, em va agradar molt perquè, no sé, és com que tu a l'autèntic, a les coses d'allí on venim, i no tanta modernitat com hi ha ara. Emblemàtic, és un nom que per si ja parla, no? I la veritat, jo l'honrarem perquè seguirem sent emblemàtics, volem seguir sent emblemàtics, volem dar a conèixer la petita història que tenim de 70 anys, d'on veníem, com era el poble en aquella època, quines anècdotes hi havia, com vivia la gent, etcètera, etcètera. I, claro, i seguir treballant, i seguir innovant, i seguir estant en boca de tot el món l'any 2025.
Finalment, el propietari de les Dàlies aboca per a l'audiència d'Emblemàtics una anècdota de fa ja molts d'anys.
Jo era petit, devia tenir 6 o 7 anys, i va ser sa època de que el papà va començar a fer ball i va tenir molt d'èxit, no?, perquè venien totes les jovenetes del poble, amb les mares, a festejar, els jovenets s'ho traien a ballar, etc. I paral·lelament, el capellà del poble feia cine, aquelles pel·lícules que en Franco deixava posar, no?, i Segles hi deixava posar. Entonces, claro, van tenir allí un petit rifirrafe, perquè a ballar anava molta gent, era cine, no hi anava ningú, i el capellà del poble va anar parlant amb el papà, bueno, van tenir unes paraules, però va, es va arreglar. Tu fes cine, jo faig ball, i que Déu mos ajudi tots, no? Però el capellà no va cap aquí. I en sa època, crec que era per Semana Santa, que es feia se salpassa, ja no es fa, però en aquella època se salpassa era important, sobretot per la meva família, que eren catòlics, anaven a missa, i el capellà i la guàrdia civil eren sagrats, com diuen, no? Però bueno, el capellà, en aquella època va dir, per les àvies no hi passaré, que allò és un niu de, no sé, de lo que sigui, no? I claro, i sa mamà tenia sa taula parada, esperava el capellà, allí li tenien uns ous o unes figues o una botella de vi que li daven, etcètera, etcètera. I el capellà no va passar, sa mamà se'n va endur un disgust. De fet, encara me'n parla sa mamà, i té 95 anys, i em diu, encara l'estic esperant en sa taula parada. I bueno, això va ser que mos va castigar un parell d'anys a sa salpassa, llavors es castig en su canvi de capellà, que jo vaig ser monaguillo d'ell, per cert, és molt estimat, en Pep Negre, una gran persona, una gran persona. I ja, ja m'ho van aixecar el castig aquest, i bueno, això és una anècdota que ara fa un poc de gana de riure, però en aquella època en sa mamà es va disgustar molt.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio és patrimoni. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre Emblemàtics a IB3 Ràdio amb Toni Traveria.
Amb mà àgil i dolça, en Joan Maura ens ha preparat un suculent retrat de pastisseria Ramis.
Les pastisseries són molt més que simples establiments on es venen dolços. Són veritables temples del gust i la creativitat. A les vitrines llueixen pastissos, pans, galetes i una infinitat de delícies que desperten els sentits i evoquen històries d'infantesa. Cada producte combina tècnica, precisió i art i és el resultat del treball meticulós de pastissers apassionats. Des de receptes tradicionals heretades de generació en generació fins a innovacions modernes amb ingredients exòtics i presentacions avantguardistes, les pastisseries reflecteixen la diversitat cultural i gastronòmica de cada regió. A més, solen ser espais acollidors on l'olor de vainilla, xocolata o massa acabada de coure convida a detenir-se i gaudir d'un moment dolç enmig de la rutina. Ja sigui per celebrar una ocasió especial o simplement donar-se un gust, les pastisseries continuen ocupant un lloc especial a la vida de les persones, oferint no sols postres, sinó experiències que saboreixen amb l'ànima. Llocs màgics, com a Pastisseria Ramis a Llucmajor, coneixen totes aquestes tècniques i saben com endolcir la quotidianitat dels nostres dies i vestir amb els millors aliments les nostres festivitats. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Forn i Pastisseria Ramis és un negoci familiar fundat el 1970 pel mestre artesà pastisser Pedro Ramis i la seva dona. L'any 1970 van ocórrer fets històrics importants com l'assumpció de Salvador Allende com a president de Xile, la dissolució de The Beatles, el retorn a resguard de la missió Apollo 13 i la defunció d'icones com Jimi Hendrix o Janis Joplin. També es van celebrar el Mundial de Futbol a Mèxic i al Perú va ocórrer un devastador terratrèmol que va causar milers de morts. El petit món de la família Ramis començava la seva aventura pastissera i continua fent-ho avui dia. A Pastisseria Ramis elaboren els productes de manera artesanal i amb matèries primeres de qualitat. Són reconeguts pel que s'anomena pastisseria d'autor i posen molta cura i imaginació per a la realització dels pastissos de manera tradicional, però innovadora i diferent a la vegada. La passió d'un pastisser no es mesura en receptes ni en quantitats, sinó en l'amor amb el qual transforma ingredients simples en obres d'art comestibles. Farina, sucre, ous i mantega no són sols productes, són el punt de partida d'una història que s'enforna amb paciència i s'adorna amb dedicació. Darrere de cada pastís perfecte hi ha matinades silencioses, proves fallides, cremades que no es veuen i un coc que batega el ritme del forn. Ser pastisser no és només saber de tècniques, és tenir el do de convertir un entull en un somriure, una celebració en un record inoblidable.
Pastisseria Ramis va néixer dins la dictadura franquista, de manera que ha resseguit tots els anys de democràcia a Espanya i, més concretament, a Llucmajor. Però no només el règim polític ha variat amb el pas dels anys, també ho ha fet la forma de dur els negocis, com a mínim en el cas de Pastisseria Ramis. Així ho relata Coloma Moja, que és al peu del canó des de 1970, primer acompanyant el seu marit, Pedro Ramis, i els darrers anys ajudant la seva filla, Margarita, que endú les regnes. L'amor a la feina i el compromís amb la causa s'han mantingut entre generacions més enllà dels canvis socials.
Ha canviat molt, perquè nosaltres, quan ens casàrem, el meu home anàvem a repartir a Serenal. Fèiem una altra feina, fèiem pastels per dur a les cafeteries de Serenal. I clar, ell se n'anava al migdia i no venia fins que havia acabat. Després ja ens tornàvem a posar a fer feina i això. I degut a tot això, després van deixar Serenal. Van deixar perquè van dir, no, hem de fer feina aquí a Llucmajor, i van comprar un solà perquè volien fer un restaurant i una cafeteria. I això ens va donar molta feina, i nosaltres ens vam dedicar quan tenien llibre, o sigui, que dissabte i diumenge fèiem bodes i comunions, però un altre puesto que tenim, o sigui, en el Gran Via, varen comprar el Gran Via, i ell, que no tenien llibre, però m'ho agradava molt, perquè li agradava molt fer tot això, li agradava, i jo també, i m'ho anava molt bé fins ara. La meva filla ja és una altra, ja han agafat cafeteria i forn, i és diferent per ella. És una molta de feina, però no és igual que quan només nosaltres teníem... Nosaltres fèiem molta feina en forn, en sa forn, i després fèiem petites comunions i tot això. I ara ja no se fa això, avui en dia ja no se fa.
I en el teu cas, Margarita, suposo que, clar, tenir la teva mare a prop i com a referència, a part d'un gran exemple, també és una font d'aprenentatge constant.
Sí, jo a mi mare m'ha ensenyat molt. Ma mare és una dona molt valenta, i gràcies a ella, d'ençà que mon pare va morir, pues, ella mos ha donat molt de coratge, perquè ha estat valenta i ha estirat moltes carros. Sense ella tampoc no ho haguéssim pogut fer. Mi pare va néixer al Gaire, i de petit va venir cap a Llucmajor, perquè va morir son pare, i sa mare, a Llucmajor tenia ell sa madrina, i va venir estant sa madrina. I sa madrina estava casada amb un home, en Llorenç, que era forner. I bé, va estar amb ells, i a poc mon pare va prendre l'ofici d'espredir, que ell li despredir, que era en Miquel, son pare d'en Llorenç, que era forner. Que això m'havia fundat un forn el 1920, i estava aquí a Llucmajor, a la placeta de Jardinet, i se deia el forn de Jardinet. I bé, mon pare va fer feina amb ells, i després va conèixer mon mare, se van casar, i el 1970 ell va agafar el que és el forn amb l'ajuda de mon mare, que va començar a fer de dependent.
Va agafar el forn del Jardinet, van agafar. Però després van comprar una casa en el costat, que és aquí on som, i ja van posar Ramis, ja va ser Ramis.
El forn del Jardinet estava a la placeta d'aquí, de Sabater, Antoni Maura, número 11, i nosaltres estem aquí a la placeta, Antoni Maura, número 15.
Ben bé, en el mateix redol.
Dues cases.
Coloma, com van ser aquells primers passos en el negoci al costat del seu marit?
Van ser molt difícils per jo, perquè jo era una nina que estava serenal, me'n passejava molt, i vaig entrar a una casa que era una feina. Era diumenge i dia fener, no tenia cap dia llibre, però molt bé. Molt bé, me vaig adaptar molt bé i fins ara, encara faig feina.
A Pastisseria Ramis tota la vida han fet productes de tota casta, els de tota la vida. Però a més, seguint l'estela del fundador, han fet productes singulars. És allò que es coneix com a pastisseria d'autor.
Ara i tot surten, perquè en tenim molt de... Però vaja, nosaltres, quan hi havia el meu home, sempre... Teníem un... que ell sempre feia coses, innovava coses, volia fer... Sí.
Sí, molt innovador.
I, pues, tenim el Mil Fulls, que és un pastel de crema, que és molt bé. Tenim... Hi ha moltes coses, o sigui, també tenim una tarta que ara és...
Tenim una paulova, que també és molt bona.
Però què és la paulova?
La paulova és una tarta que té nata i té un merengue cuit. I és la paulova ve de Rússia, que una ballarina li va... Bé, un cuiner li va fer aquesta tarta i li va agradar i li van posar aquest nom de paulova. Sí, i nosaltres l'hem... Sí, i nosaltres l'hem fet així, en versió nostra.
Ell tenia... una passió, feia bombons, feia tot el que... Torró.
Torró.
Molt important és torró per nosaltres, perquè nosaltres fèiem el torró que ell ens va ensenyar i el donàvem fent.
Torró que es diu torró de llum major, i el va fer ell, i nosaltres seguim la seva recepta. Mon pare era molt inquiet, i com que viatjava molt i anava cercant coses, tot el dia col·lejava, i era una passió per ell, i això... evidentment nosaltres hem seguit fent el que feia ell, però la passió d'una persona no s'hereda. Ho intentem fer tot el bé que podem, però és que hi era forner, i era forner de casualitat, però amb molta dedicació i molta estima va ser ell. Sí.
Parlem-ho perquè al principi el que dèiem, en Pedro Ramis era mestre artesà,
sí,
veritat?
Sí, en Pedro Ramis era mestre artesà. Ell va començar als 70, així tot solet, perquè va deixar... I quan estaven en el forn de cal tio, pues no, només feien pa i feien poca cosa. I ell va dir, jo m'he d'espavilar i m'he de formar. I se va anar a formar, va anar a Barcelona, va anar a León, a Can Santiago Pérez, que és una escola de pastisseria molt important.
El que vàrem fer molt, vàrem ser que nosaltres teníem Campomà de Campos, Francisco Pomà, en Francisco Morante de Sa Pobla, en Joan de Muro, que tots aquests eren quatre. I sempre les quatre jinetes de l'Apocalipsi. I teníem un de veure cada mes, i cada mes havien de dur un pastel nou que havien de crear. I això és el que mor va fer.
Nosaltres ho fem tot, des de zero. I compram, evidentment, farina, ou, sucre, tot de bona qualitat, i quilòmetre zero, mel·la, també d'aquí. I el que compram més és farina, ous, llet, sucre.
La clientela és sàvia, i amb independència del lloc de procedència, sap donar valor als productes de Pastisseria Ramis.
Sí, tenim els clients i majors de tota la vida i sempre venen. És vera que el major és un bastant turístic, i clar, ara tenim molta gent que ve de passada i s'aturen a comprar, molta gent que està aquí en els pobles, supos que de cases vacacionals, els divendres avui al mercat, i els divendres hi ha molt de trull també, i veig molta gent que no coneixem i s'aturen. Sí, però també tenim molta clientela d'aquí, de Llucmajor.
Tenim un client de Torró, que és Francisco Mir, i ell, que és el lot és catalana, és Nelina. Aquells venen a comprar sempre el Torró en altres, perquè els agrada.
I en Agustín El Casta també ve.
Són de Porreres, però fa bastant d'any que visc a Llucmajor.
I quina importància té una pastisseria com Pastisseria Ramis dins del municipi?
Moltíssima, i de cada vegada més, perquè no hi ha font, tot està panificadores d'aquestes, tot que ha processat i tal, i nosaltres sí que sempre miram de comprar en el petit comerç i a la vila, com dèiem.
I en aquest cas, què hi ve comprar concretament?
Avui pa. Pa moreno. Mos agrada més.
Des de quan fa que va venir per aquí? Amb quina regularitat hi ve?
o una vegada per setmana el manco, perquè també, no, d'avui en dia també se'n menja menys pa, però vaja, sí, que més el manco una setmana, un pic per setmana, com a mínim.
I la darrera, quina importància li dona en aquest cas als petits establiments comercials, no només pastisseries, sinó tot en els pobles i ciutats de Mallorca, en aquest cas?
Quina importància? Bueno, jo no m'agrada anar... Però on els grans locals, però m'estim més anar en el petit comerç. Sempre troc que d'avui en dia, com que de cada vegada n'hi ha manco, pues que sí, que s'han de valorar. És una cosa que sí que considero que s'ha de mantenir.
Menys més forts són per Nadal, evidentment, després en l'estiu, i l'estiu jo crec que també perquè hi ha un moviment de gent aquí en el poble, encara que la gent de Llucmajor no hi sigui perquè se'n va estiuetjar, però hi ha moviment i també hi ha molts llocs que estan tancats i vulgui o no vulgui sempre tens més feina. I Pasqua. Pasqua també. Nadal, Pasqua i l'estiu. Durant la pandèmia el forn va estar obert. Evidentment no venia ningú. Venien quatre... Bé, feien pa, perquè aquí no se podia tancar. Venien, feien pa i feien quatre cosetes, quatre panades i feien encimades i croissants, però clar, la gent... Quan hi havia la pandèmia, la gent estava dintre casa seva i cuinava i van vendre molta farina, molta llevadura, moltes coses perquè la gent pogués fer-ho a casa seva, però el que és vendre, venia molt poca gent a comprar.
Ties en el carrer, miraves, no veien ningú. Me'n record que per a Pasco varen fer les mones, nosaltres fèiem mones per a Pasco.
I els van endur a les cases, perquè hi havia gent que mos cridava i mos deia, mos podeu dur una mona. I el de duem a les cases, sí, perquè si gent no sortia, i nosaltres monenàvem i duem la mona a les cases, com els havien cridat per telèfon.
La clientela obté satisfacció gràcies a la bona feina de tot un equip de professionals, ja sigui a la botiga o a l'obrador.
Som 10 persones, aquí hi ha 3 dependentes i a darrere, sobretot, hi ha 4 persones que fan feina. I després, a la cafeteria, que tenim a l'altre local, hi ha també 2 dependentes i una lota que està a la cuina. I som tots aquests. I
amb, no, gràcies a ells.
Bueno, sí.
Quasi sempre estem amb ells. Perquè
no... Hi ha gent que fa més de 30 anys que està amb nosaltres.
Jo tinc 51 ara.
I vas començar, per tant?
De 7, si no tenies carnet. Sí, 7 o de 7.
I com és que es va donar l'oportunitat de treballar aquí?
Ai, no sé, jo havia fet feina en un altre lloc. Mon pare venia a comprar espà cada dia i sa madona li va comentar que cercaven qualcú i jo, innocentment, vaig venir aquí i ja me quedé. Vaig tenir una escola molt... molt no com sa d'avui en dia, d'això que entra... una altra cosa, però sí, no, estic molt contenta, és com a mi família.
Sí, sí. Pensaves quan vas entrar que seria una feina per tota la vida?
Bueno, sí, perquè antes se pensava que la feina seria, no és com ara, antes la feina se començava i ja no tens oportunitat, no pensaves canviar, ja era, no és com ara, que quan tu tenen avasat ja canvien de feina, jo ja sí. Bueno, no feia comptes algun tant d'anys, però sí.
I explica'ns una mica en què consisteix la teva feina i fins a quin punt t'agrada, que ja ens has dit que t'agrada.
Jo m'agrada molt la feina, estar amb la gent. A vegades és complicat, però jo m'agrada molt. Jo he de fer feina molt a gust, tant per part de jefes com per part de gent que ve a comprar. Però la meva feina consisteix en tratar la gent, procurar que la gent torni. A vegades el tractes perquè no tornin, perquè no és això, però no, normalment el tractes molt a gust perquè torni, sobretot el turista, que se'n vagi molt content i això.
Quants anys fa que està fent feina a la casa, pastisseria Ramis?
Quan ell fa 40.
40 anys?
Sí.
I com han passat aquests anys? Ha passat bueno. Gust, passa gust de preparar perquè la gent gaudeixi de menjar els productes?
Sí, ha passat gust, però... baixos, a alts, de vegades més motivats, de vegades menys motivats, i així. Quan et dones compte, han passat 10 anys.
Ara, per exemple, això que està preparant, que té aquest aspecte tan deliciós, què és?
Això és un milfulls a merengue.
Quant de temps pot tardar des que comença a elaborar-se fins que ja es dona per fer tot?
Bueno, doncs en una hora i mitja, però bé.
Vostè que prepara tots aquests productes, també en consumeix a casa seva?
Qualque vegada. Qualque vegada, sí.
Pep, aquesta obra d'art que s'està fent, de què és això que està preparant?
Un bar de lletana de trufa.
Quant de temps requereix per fer-se?
20 minuts, mitja hora.
Això suposo que és com tot, no? Moltes hores de feina, de dedicació i d'anar aprenent.
Sí. Clar.
I els seus mestres, quins van ser?
En Pedro i en l'amo, en Pedro i en Ramon.
Això és un pastel de selva. Que és nata i de tu aquestes coses, bueno, de xocolata i damunt.
Fa 8 anys, bé, 8 anys ara, però jo de tota la vida he estat amb ells, perquè ma mare fa 40 i pico d'anys ja fa feina amb ells.
Eh? Això ha passat de mares
de
fills.
Sí, ho he heredat. Ja.
I veig que està molt somrient, això és que li agrada la feina.
Home, estic bé, és com una família.
I en què consisteix la seva feina? Què fan?
Mira, jo faig de tot, jo sóc com ho dic, jo faig de tot.
Arribat el moment i responsabilitzada davant la sobtada mort del pare, na Margarita va decidir fer un pas endavant i posar-se, per tant, al capdavant del negoci. Voldrà ella que els seus fills li agafin el relleu el dia de demà?
Jo tinc dos fills, un nin i una nina, i no ho sé, ells venen aquí, jo els dic que m'han d'ajudar i els faig veure que és la feina i mos ajuden a dir el que poden, i sí, però no ho sé. I no ho vull pensar tampoc, perquè si penses que no, pues com que dius, perquè lluit. I si penses que sí, també estan molt condicionades que ells hagin de fer. Jo vull que ells estudiïn, facin un poquet la seva vida, tinguin clar un poquet cap on volen partir. Això sempre serà seu, i si un dia volen ser-hi, pues, que s'hi hauran de posar, s'hi hauran de posar. A més, no sabem mai d'aquí 10 anys que passaran... Quin client tindrem? Quina manera de comprar i vendre tindrem?
Treballadores i compromeses, na Margarita i la seva mare Coloma valoren la importància del distintiu emblemàtic per a l'establiment i així mateix el present i el futur dels petits establiments comercials.
Jo tenís aquesta característica d'emblemàtic és important no només per jo, sinó per mon pare, per ma mare, per tot el que hem aconseguit, perquè... Si tenim emblemàtiques que fa molts anys enrere que qualcú va lluitar i va ser mon pare el que va fer-ho. Jo només som aquí i intent fer el millor que puc. Però estic molt contenta perquè és cert que mon pare està molt content de que m'hagin donat aquest reconeixement emblemàtic.
En vera.
Això no ho podem evitar, que hi hagi grans superfícies, no ho podem evitar. Però jo crec que sí, si gent valora... No t'ho vull dir, però potser no cada dia, però si gent valora que hi hagi un producte ben fet, que tinguis un... Que tinguis una cara coneguda quan vas a comprar. Jo crec que sí. Crec que sí. I vull ser positiva i vull pensar que sí que té un futur, perquè no totes grans superfícies. Sí, sí.
En Coloma, què pensa sobre això?
Jo penso que el que ens ha fet més mal són les grans superfícies, però que la gent que vol una cosa bé, ve aquí a comprar. I és important. És molt diferent. El producte és diferent.
Emblemàtics, Toni Traveria, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és coneixement.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Espanya. Postres en joc!
Els que escolteu el programa ben segur que sou amants de la ràdio. És el mitjà més càlid i el més humà, el més proper. D'aquesta manera, per tant, podem dir que guarda bastants paral·lelismes amb el petit comerç, que per alguna cosa s'anomena també comerç de proximitat. I parlant de proximitat, permeteu-me una confessió personal. Gràcies, Emblemàtics, he restablert aquesta setmana el contacte amb en Juanito Marí, que va intervenir com a contertulià en un programa d'aquesta casa que un servidor dirigia i presentava fa ja més de 15 anys. Un goig, sens dubte, tornar-lo a escoltar, com també haver fet nous amics, en aquest cas, la mare i la filla de Pastisseria Lamis. Mil gràcies pels vostres testimonis orals. I gràcies també, com sempre feim i deim, a tot l'equip que fa possible setmanalment Emblemàtics, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. En Lluís Fortesa, a les vies de so. Napoloni Huguet, a documentació. En Joan Trias, a l'assessoria musical. Igualment, també la nostra gratitud a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern, l'Antic IDI. Ja sabeu, en tot cas, que tant aquesta com les anteriors edicions del programa les podeu escoltar allà i on vulgueu a través de la web d'IB3 Ràdio i el servei a la carta. Us deixem, com també sempre fem, amb bona música. En aquest cas, Angie, de Rolling Stones, en homenatge concretament a Mick Jagger, com ens deien Juanito Marí, client eventual de les Dàlies. Ja ho sabeu, vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Try.